Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un altre any més s'acosta al divendres negre, que enguany cau el divendres 29 de novembre, encara que molts comerços ja han començat la campanya del Black Friday. Es tracta d'una ocasió esperada per molts catalans per aprofitar les ofertes que totes les botigues i comerços fan en línia, tant en línia com físics, i ofereixen als seus clients en una situació, en un moment en què es preveu que tornin a superar les ofertes que poden superar fins i tot les que es localitzen a les rebaixes de Nadal. Bona tarda, soc Carlos Lozada i per això els més previsors aprofiten per comprar alguns regals de Papà Noel o també dels Reis, i és que segons un recent portal, una enquesta que ha fet aquest portal, milanuncios.com, el 56% dels catalans té previst gastar més de 200 euros en aquest Black Friday, que és per anticipar les seves compres nadalenques. I aquests dies tan esperats per consumidors i per comerços, diferents organitzacions i experts posen alerta als clients i usuaris sobre els possibles fraus i estafes que els ciberdelinqüents preparen per aquesta ocasió, una activitat delictiva que ha augmentat de manera exponencial en els últims anys, especialment arran de la pandèmia. I de cara a aquests dies de rebaixes i d'ofertes, què cal tenir més en compte? Doncs fer una llista i comprar el necessari. I si és possible, sempre que sigui possible, fer costat al petit comerç, que en aquestes dates juga, sembla ser que molta desavantatge. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Doncs explica'm tota aquesta àmplia oferta que hi ha de cara a aquest divendres negre que tenim aquí mateix.
Sí, parlaves del desavantatge del petit comerç, és una realitat perquè les ofertes en línia i la comoditat de comprar, en aquest cas a nivell electrònic, hi juguen en contra del petit comerç, que alhora intenta donar valor al seu gran actiu, que és la confiança amb el client. Jordi Mayoral té una botiga de roba esportiva, té productes rebaixats entre un 30 i un 50% aquesta setmana i espera una bona setmana. L'any passat va créixer un 15% en les vendes del Black Friday i confia que hi hagi el mateix increment. Reconeix, això sí, la dura competència del comerç electrònic, que s'incrementa aquests dies i considera clau pel petit comerç la fidelització de la clientela.
Però bueno, hem de reconèixer que el client, el consumidor, pues, s'atacarà bastant a online, que és on hi haurà millors promocions. Perquè pensem que online és una compra àgil, còmoda, tot i que quan va arribar el Covid pensàvem els comerços de que online seria un rival, un opositor molt difícil, però també t'he de comentar que el client el que vol és confiança, tenir un bon postservei i una bona recomanació per part dels venedors.
Les ofertes no han esperat amb aquest divendres, sinó que ja són al llarg d'aquesta setmana, amb alguns amb antelació, altres ho faran després. I com s'han de preparar aquestes compres? Doncs recomanacions de la delegada a Catalunya de la Organització de Consumidors, Imma Guillén, a migdia, Cope Catalunya.
No podem escoltar a la Imma, ens diu el lector. Ara diu que sí, doncs endavant.
Fer com una llista realment dels productes que volem comprar, i si fes la pregunta si el necessitem o no el necessitem. Perquè aquí també a vegades es compra d'una manera com molt compulsiva. Comparar preus. És a dir, si tu tens clar el que vols comprar, si un electrodomèstic, un ordinador o el que sigui, poder fer una comparativa. Important desconfiar també dels preus més baixos. ¿Vale? Com antigament es deia, duros a 4 pessetes, no. Això no existeix, ni en el Black Friday, no existeix.
Des del govern de la Generalitat ja fa anys que es fan inspeccions per possibles irregularitats en el Black Friday. En la campanya del 2022, la primera que es va fer, es van multar 47 empreses per un import total de més d'un milió d'euros. L'any passat es van tornar a fer control sobre 55 empreses i es van obrir 41 expedients sancionadors, és a dir, el 74% del total d'empreses controlades. D'aquestes, 31 eren per infraccions relacionades amb la competència deslleial, de les quals 17 ja s'han resolt i pugen en total a 185.000 euros de multa. Els experts asseguren que no hi ha miracles, no és possible preus inferiors al cost de producció. La professora dels Estudis Econòmics de la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Jiménez Zarco, admet a sorpresa a migdia a Cope Catalunya per l'elevada quantitat d'expedients sancionadors.
Sí que sorprèn. Sí, el bueno, bonit i barato és difícil de trobar i al final el comerciant o sigui comerç electrònic, sigui comerç físic, el venedor té clar que ja ha tingut un benefici.
Una altra recomanació que no està de més, si es compra electrònica, fer sempre pagaments a empreses segures i homologades. Aquesta setmana Oferida també la trampa amb estafa inclosa sovintegen a la xarxa. Mai s'ha de pagar res si no estàs segur d'on compres.
Gràcies, Sergi. Bones recomanacions de cara a aquests dies d'ofertes del Black Friday. El que arriba és la informació de serveis. Parlem del temps, encarem una segona meitat de setmana marcada per una pujada de temperatures que viurem a partir de demà dimecres. Els termòmetres pujaran sobretot al centre i al nord de Catalunya i ho faran dimecres una mica més, dijous i divendres, i es mantindran doncs força estables de cara al cap de setmana. Tot plegat, amb sol i boires i algunes bandes de núvols prims, a finals de setmana no es esperen pluges i tampoc bufarà el vent. Com està la xarxa viària? Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Aquesta hora predomina la fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. El volum de trànsit és baix i no ens consten incidències que compliquin especialment la circulació. Només comentar-vos que hi ha una via local, la T310 a Pratdip, en què es fa pas alternatiu per tasques de retirada d'un vehicle. Tot i així no ens consten retencions en aquest punt. I que a la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida per un vehicle avariat. Aquí tampoc hi ha aturades. De moment, això és tot des de la trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les presons catalanes han vist augmentar aquest any la mitjana d'incidents mensuals i les agressions a funcionaris respecte als dos anys anteriors. Segons el Departament de Justícia, hi ha uns 36 incidents i 50 funcionaris agredits cada mes, com ha explicat el conseller Ramon Espadaler, conseller de Justícia Ramon Espadaler, en diverses respostes parlamentàries. I en aquesta línia, la plataforma Maria Blava de treballadors penitenciaris alerta que les presons catalanes estan prop del màxim de la seva capacitat a causa de l'increment d'interns dels últims mesos. Segons dades del col·lectiu, les presons estan al 87% de la seva capacitat, quan a principis de 2022 estaven al 78,8, amb un increment del 11% i gairebé 1.000 presos més. Unes xifres que donen una situació preocupant, t'ho explica l'Eloi Moreno.
Les presons a Catalunya estan a punt del col·lapse. Així ho afirma en un estudi Marea Blava, una associació sindical de funcionaris a presons de Catalunya. Després del tancament de la presó de la Model l'any 2017, el sistema penitenciari català va perdre molta capacitat. És per això que a dia d'avui el percentatge d'ocupació a les presons, que ha experimentat un repunt en els últims 3 anys, es troba en gairebé un 90%. Francesc, membre de Marea Blava, explica com afecta la situació al sector.
Els centres penitenciaris actualment estan infradotats, tant a oficines com a tractament, com a servei d'interior, a vigilància. Hi ha una infradotació efectiva de recursos humans. Per tant, un increment del volum d'interns, el primer que suposa és un increment del volum de feina que aquests treballadors penitenciaris han d'assumir, que ja estava per sobre de les seves, diguem-ne, ràtios.
La massificació suposa un empitjorament del servei als interns. Un altre sector greument afectat són els treballadors penitenciaris, tal com afirma en Francesc, que també critica la falta de previsió de les administracions.
Aquesta massificació actual doncs, ens posa en una situació una miqueta d'improvisació i, per tant, amb moltes probabilitats de fracàs. Aquesta improvisació segurament el que comportarà és molt de fracàs, i això ho paga la societat.
A part de les conseqüències organitzacionals, la massificació suposa un increment de la conflictivitat entre interns, però també augmenta la probabilitat d'agressions als treballadors, un col·lectiu que demana solucions immediates.
Gràcies, Eloi. Mentrestant, un macrodispositiu dels Mossos d'Esquadra contra una banda criminal dedicada al tràfic de drogues i al blanqueig de capital s'ha saldat de moment amb 22 detinguts i 30 escorcolls a Barcelona, Tarragona, Castelló i Màlaga. La policia catalana, els Mossos, ha comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional i també d'Europol. Els Mossos han iniciat l'operació a les 6 del matí d'aquest dimarts a Barcelona i a tota la seva àrea metropolitana, localitats com Sabadell i Sant Joan d'Espí, també a Tarragona. La Policia Nacional ha fet escorcolls a Màlaga i 3 a Castelló, on s'han desplaçat Mossos d'investigació. S'han decomissat armes de foc, drogues i diner efectiu i no es descarten noves detencions. La irrupció dels drons en diversos sectors empresarials i científics és ja una realitat. La versatilitat, la capacitat facilitat per l'adquisició de dades i la ràpida evolució tecnològica que han aplegat durant els últims anys són aspectes rellevants que els posicionen com una eina de present i de futur per a molts sectors com l'agricultura, de la que avui parlem a COPE Catalunya i Andorra. Els dons han vingut per quedar-se. És una frase feta per descriure quan un nou aparell s'incorpora a la nostra vida diària. La millora és que evita desplaçaments, transport de medicaments a pobles de muntanya, documentació entre empreses, cada vegada hi ha més drons pel cel. I a vegades també creixen les empreses de drons i els cursos homologats de pilotatge. Avui, com deia la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens aproximem com a la utilitat dels drons a l'agricultura. Algú ha arribat a dir que poden ser els tractors del futur. Potser és una exageració, però sí que té molts avantatges aquests aparells. A Herrera en COPE Catalunya i Andorra n'hem parlat amb un professor que ha impartit a l'aeroport lleidatà d'Alguaire un curs de com pilotar drons dirigits als pagesos i explicar-los els avantatges d'aquests gins. Sergi Tor, quines són aquestes avantatges?
Doncs n'hi ha tres de molt clares. Es poden aplicar tractaments a cultius sense anar-hi, evitant així pèrdues de productivitat. Quan plou i les finques estan a plenes de fang, el dron pot treballar i es redueix l'impacte de CO2 perquè el dron va en bateria recargable. Millores, però cal saber pilotar un dron. Com tu molt bé has dit, l'empresa de Girona Aerofur organitza cursos a l'aeroport d'Alguaire el pròxim 1 i 3 de desembre amb 11 inscrits i a finals de gener un altre amb 18 alumnes. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el soci fundador de l'empresa, Eduard Ibáñez, ha confirmat l'interès de saber portar un dron per l'agricultura. El valor del dron agrari puja a 24.000 euros, una xifra que necessita una inversió i està provocant un treball específic.
Sí, realment això és un petit boom que està venint i tal com ara mateix en els pobles sempre hi ha algú que té doncs, la cosechadora o una maquinària doncs, o l'empacadora, d'acord, que no tothom la té, doncs això a poc a poc s'anirà instaurant i a cada petit municipi, a cada petita regió on hi hagi una concentració nombrosa doncs, d'agricultors en parcel·les, sempre veurem doncs, algú que tingui un, dos drons per tal de donar aquests serveis a tercers.
On arribarà la introducció i la necessitat dels drons a l'agricultura? Eduard Ibáñez admeta que és una revolució d'una manera de fer les coses i considera que el dron arriba per complementar l'actual maquinària existent i millorar la productivitat de la pagesia limitant pèrdues.
Hi ha molta gent que diu que ha vingut a substituir un tractor, això és mentida, no? Simplement ha vingut a ser un complement que a poc es farà absolutament necessari per quan no es pot entrar amb el tractor, quan el cultiu està molt alt, llavors trepitjar amb el tractor realment crea unes pèrdues de productivitat que a l'agricultor i a tots ens fan mal, perquè realment estem perdent aquí un producte, no?
Sí que hi ha una cosa que queda molt clara. La pagesia necessita saber ara moltes coses. Cuidar els arbres, saber de rec, conduir tractors i maquinària pesada, i ara arriba un nou avanç. Saber pilotar drons que costen com un cotxe, 24.000 euros.
David, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu ets un dels participants en aquests cursos que hi ha per pilotar drons que es fan a l'aeroport de Lleida d'Alguaire i que n'estem parlant avui. Per què vas inscriure en aquests cursos, David?
Doncs, miri, al final també el dron és una nova eina i al final un vol estar sempre actualitzat. Jo no sóc pagès per se, però a casa meva tenim terres i així, i al final també, doncs, sempre explorar noves opcions, a part de ser que l'aprenentatge mai s'obre, doncs sempre està bé estar actualitzat una mica.
Dius que indirectament ets pagès, la teva família ho és, teniu terres a les comarques de Lleida. Com és treballar amb un dron, tu que estàs fent pràctiques?
Doncs al principi dona una mica de respecte, perquè veus com un, com dir-ho, un aparell que no està pilotat per ningú, sinó sí, per tu mateix amb el comandament, que pesa uns, que pot arribar a pesar uns 100 quilos, doncs dona una mica de respecte, però quan li vas agafant, quan vas agafant confiança i vas veient totes les opcions, doncs és bastant intuïtiu i bastant i per què no dir-ho, bastant interessant i una nova forma de veure com aplicar productes, etc.
En el cas dels vostres terrenys que teniu aquí a les comarques de Lleida, per què els necessitaríeu, aquests drons, David?
El més interessant que almenys jo li podria donar ús seria pel fet d'aplicar productes fitosanitaris, per exemple, a productes com el panís, etc., que es necessita maquinària més especialitzada per poder-los aplicar. És veritat que ara mateix, a nivell de dron, tot això està molt més preparat, doncs, per productes tipus l'arròs i així, perquè no et pots ficar els camps d'arròs, depèn de quines maquinàries, però ara cada cop està evolucionant més, s'estan permetent més productes per aplicar amb dron, i, per exemple, el tema de cultius extensius també pot arribar a ser, en un futur no molt proper, fins i tot ja en el present, una molt bona eina per utilitzar-lo.
Clar, amb el dron, David, i així podríem dir a vista d'ocell, doncs permet, m'imagino jo, veure les coses des de dalt fins a baix, i es veu molt millor, s'observa molt millor, i a lo millor també es pot treballar, no? Millor, en millors condicions. Què et sembla?
Bueno, és una manera diferent de treballar. Evidentment, tu tens una vista que des de, per exemple, el tractor no tens. Clar. Amb el al final pots veure tota la plantació, per dir-ho així, a vista d'ocell, com molt bé comentaves. I és una manera diferent perquè s'aplica el producte també des de dalt, i amb les hèlices del dron també cau molt més bé. No sé, al final és una nova eina, i com li dic, també és molt interessant per veure si en un futur doncs es pot acabar d'assentar en aquest terreny.
Molt bé. Saps si la normativa europea, que en teniu moltes, els que us dediqueu al món de la pagesia, permet l'usos d'aquests aparells? Estan regulats d'alguna manera?
La legislació en aquest tema està molt nova. Al final ja són, com bé ja saps, són aparells que han aparegut fa relativament poc, no és com l'aplicació. Ara mateix està bastant també regulat juntament amb l'aplicació per mitjans aeris, és a dir, com aplicació amb avionetes i així, i cada cop es va regulant també una mica en funció de les necessitats que van sorgint. Al final és una cosa nova, i fins que no hi van haver diferents experiències, diferents... hi hagi hores i hores de treball, doncs cada cop és quan s'anirà afinant tota la normativa.
Molt bé. El curs ja ha començat, m'imagino. Fins quan dura? I explica'ns una mica. Ja...
El curs
val la pena.
De pilot aplicador, sí, que vam fer a l'aeroport, ja ha acabat. Vull dir, ens vam examinar la setmana passada, a mitjans de la setmana passada, si no recordo malament, el dia... No sé si era el dimarts o dimecres la setmana passada. Després de fer, doncs, durant un parell o tres de mesos una part online, i després vam anar a fer les pràctiques presencials que vostè diu a l'aeroport d'Alguaire, on vam estar tocant el dron, ens van estar ensenyant com utilitzar-lo i les diferents variants aplicatives, i després vam anar a l'escola agrària de les Borges i vam realitzar l'examen teòric.
Molt bé. Suposo que vas aprovar, no?
Sí.
Quants alumnes hi havia en el curs aquest?
A la nostra promoció érem 16, si no recordo malament.
De diferents murs d'Espanya, tinc entès. I escolta, una cosa, és molt cara l'inversió per estar en un curs d'aquests, i val la pena, suposo, no? Perquè per si hi treus profit, no, David, amb un curs així, no?
Sí. A veure, car també es depèn de com ho miris. Al final, dintre del que cap és... I una mica pot ser... sense comptar les pràctiques, totes aquestes ofertes que surten per ficar un símil de carnet de cotxe, més o menys, al final és més o menys, et surt per aquell preu.
Bueno, a més, és una bona inversió, aquestes coses, per vosaltres. Sí. Doncs, David, moltíssimes gràcies per atendre'ns, explicar-nos com ha anat aquest curs de pilotar drons i l'utilització pel món de l'agricultura, i veure que ja no és una cosa rara, no?, veure un dron en el sector agrari, a partir d'ara. Val?
Doncs, d'acord.
Moltíssimes gràcies, David, molt bona tarda.
A vostè, adéu, bona tarda.
Molt bé, deixem tranquils els drons per una bona estona, fem una aturada per publicitat, i després la Yolanda Canales t'explica per què els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona continuaran sent de les poques policies locals sense disposar de les anomenades pistoles Taser. 3 minuts de bones recomanacions i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Supongo que yo va a calar, ¿eh?
exagera un poquito Lewandowski.
Tito, ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un toque abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero nada, no es nada, ¿eh?
Este martes, desde las 6:30 de la tarde.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Esparta de Praga, Atlético de Madrid. Barcelona, Brest.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Querida energía, ¿recuerdas cuando decíamos, venga, en coche llegamos en 2 minutitos? Pues desde hace unos años empezamos a decir, venga, vamos andando y así estiramos las piernas.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá, porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs no serà fins a l'any 2026 quan els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona puguin disposar de les pistoles Taser, i és que l'Ajuntament continua donant llargues aquesta històrica reivindicació dels agents enmig de les crítiques dels sindicats policials. Explica'ns, Joan de Canales.
De fet, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ho justifica perquè el procediment de redacció i aprovació del reglament d'ús d'aquestes pistoles elèctriques està sent més lent del que s'esperava. Però el secretari general del sindicat CESIF a la Guàrdia Urbana de Barcelona, Eugenio Zambrano, diu que les pistoles elèctriques el que són és una eina essencial pel cos i denuncia que s'han assabentat de la notícia d'aquest endarreriment a través dels mitjans de comunicació i no pas pel propi ajuntament.
Como tampoco se han dignado a convocar, en este caso a los sindicatos, hoy por hoy no lo podemos entender porque hay una opacidad y una falta de transparencia terrible, cosa que ya de por sí, ¿no?, caracteritza a este gobierno, la opacitat i la falta de transparència.
Zambrano assegura que un policia ha de tenir totes les eines possibles per poder utilitzar-les proporcionalment davant l'amenaça a la que s'enfronta per tal de protegir-se tant ell com els propis ciutadans. I des de la vessant política, des del Partit Popular creuen que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va donant llarga sobre aquesta qüestió per por, per no incomodar els seus socis, Esquerra i Comuns, que sempre s'han mostrat contraris a l'adquisició de les pistoles Taser.
Gràcies, Yolanda. Quan acudim a qualsevol oficina o lloc públic en el qual se'ns atén per vetllar pels nostres drets, la nostra salut o simplement per a comprar, donem per fet que els trobarem nets i en unes òptimes condicions higièniques. No obstant això, poques vegades veiem en les persones que dia rere dia deixen oficines, despatxos, llocs de feina o comerços impoluts. De fet, és molt probable que no ens imaginem a la metgessa o a la directora o director d'un banc o al professor d'un centre educatiu netejar els seus llocs de treball. Netejar sembla que està per sota de les seves atribucions i probablement, si pensem molt ràpid, sense detenir-nos a sospesar detalladament els nostres prejudicis, fins creiem que no és un treball prou digne a vegades. Doncs resta més lluny de la realitat. El millor hospital del món, el major banc, la botiga més luxosa o la millor universitat brutes no tindrien cap valor sense un bon servei de neteja. Però quins són aquestes persones que netegen? Probablement un dels col·lectius més oblidats i invisibilitats de la nostra societat. L'activitat de neteja està majorment exercida per dones. És un treball solitari i realitzat en hores inusuals, ja sigui en la matinada o al final del dia, durant els períodes de menor producció i quan no es molesta la clientela i tampoc els treballadors. A més, no és estrany que alguns els sembli poc recomanable per treballar, ja que sol caracteritzar-se pels baixos salaris i l'escàs reconeixement pel fet que pràcticament no requereix cap qualificació. Les netejadores constitueixen un col·lectiu exposat a l'economia submergida i a la desprotecció laboral en molts aspectes i moltes vegades. Avui, a Rere en Cope Catalunya i Andorra, l'hem radiografiat gràcies a un estudi que ha realitzat el sindicat CNT. El coneix la Mar Puerto.
Sí, i a tot això afegeixen, se li sumen actituds racistes i masclistes en un sector amb una baixa valoració social i que dona feina a col·lectius com el de les persones migrants en situacions molt vulnerables i dels que moltes empreses se n'aprofiten, expliquen. Des de la CNT es vol que l'informe sigui l'inici d'una campanya per posar remei a tots els incompliments detectats en un sector que ocupa més de 100.000 persones a Catalunya. Ho explica Manel Martos, secretari general de la CNT a Sabadell, que ha participat en aquest informe.
Ens adonem que hi ha un munt d'incompliments per part de les empreses que, lluny de ser unes coses puntuals, doncs ens trobem que són repetits a diferents empreses, són repetits, són diversos i que hem descobert que són sistemàtics. Tot el tema dels incompliments, de l'abús de la contractació de temps parcial, etc., ens sorgeix la necessitat de que les treballadores i els treballadors doncs, no pensin en el seu problema, que pot ser un problema molt greu, que sigui individual, i doncs, fer-lo una mica col·lectiu.
Per revertir la situació, un dels objectius és dotar d'eines als treballadors perquè puguin defensar els seus drets laborals i donar una resposta col·lectiva a problemes individuals. Però per què passa tot això?
Hi ha indefensió apresa per part de gran part dels treballadors i treballadores de la neteja, una denúncia que puguin fer, és una cosa que és cara de fer, i llavors doncs, té uns resultats bastant petits. Per exemple, només amb l'abús de la contractació de temps parcial, si tu tens un contracte de 16 hores, doncs ja el que tu puguis beneficiar-te del fet de denunciar un incompliment perquè t'estan pagant l'hora extra a 7 euros en lloc de 19, de 18, que el que toca, tot això són exemples reals, doncs tu denunciar això pot ser que et quedi sense feina. O pot ser que l'empresa et castigui a només a treballar aquestes 16 hores en lloc de les 40 que està realitzant realment.
Per tant, la por juga un paper molt important en tot això, més tenint en compte el col·lectiu que generalment es dedica a aquest sector. Davant l'escenari, el sindicat reclama que es fomenti la formació al sector, un augment dels salaris, més vigilància de la inspecció de treball, restriccions de la subcontractació i l'externalització de la neteja i mesures en l'àmbit social.
Marga, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco, sobre todo a nuestros oyentes, qué tipo de limpiezas has hecho, si trabajas habitualmente en casas, en oficinas, en hoteles, ¿cómo lo haces? A ver.
Yo, mi limpieza generalmente ha sido en escaleras y en fábricas. Domicilios he hecho, pero por algún favor de alguna compañera enferma que te llama la encargada, que... Si me puedes hacer este favor, pero yo domicilios generalmente no he hecho. He hecho más bien oficinas, fábricas y escaleras.
Muy bien. Hoy estamos hablando aquí del trabajo de las señoras de la limpieza, un trabajo muy importante en todos los sectores, ¿eh? en las casas particulares, oficinas, hoteles, en empresas en general. A ti, Marga, ¿qué te motivó a trabajar en este sector profesional? ¿Qué te llevó?
Pues yo empecé con 20 años, no lo había hecho nunca, había siempre cuidado niños. Pero con 20 años, pues empecé en una empresa de limpieza, limpiar oficinas, escaleras, y vi que me gustó porque me iba con mi trabajo bien hecho. En las fábricas la gente la mayoría son muy amables contigo, aunque seas la mujer de la limpieza, te tratan, yo por lo menos las que yo he estado, siempre ha habido alguien así de aquella manera, ¿no? Pero generalmente, muy bien, si quieres un café, te puedes parar a tomar un café, que no hay ningún problema. Gente en las escaleras muy amable y me iba contenta porque interactúas con muchas personas, no es llegar, te pones, coges el cubo, te vas a limpiar, no, uno te saluda, ¿qué tal? Si hace frío, si hace calor, claro. Incluso a mí me ha pasado en escaleras de llevar muchos años de que te sale la típica yaya que ha hecho su caldito y mira que hace mucho frío... Estamos abajo de, ¿quieres un poquito de caldo? ¿O quieres un café con leche? Eso me ha pasado muchísimas veces. Bueno,
hay que ser agradecidos. Oye, una cosa, sí. Marga, ¿qué tipo de trabajo te gusta? De lo que haces, ¿qué es lo que te gusta más y lo que te gusta menos?
Lo que me gusta más,
sí.
El trato con la gente generalmente. Es que me gusta hablar con la gente. Lo que me gusta menos, el trato de tus propios jefes.
Ya.
De tus propios jefes.
¿Te quejas de los jefes? ¿Por qué? Cuéntanos.
Porque tienes que decir a todo que sí. A la que digas algo que no, ya entras en una lista negra en la que, hasta dicho por ellos, van a por ti. Sí, van a por ti. A todo tienes que decir que sí.
Sin tener en cuenta el trabajo que haces y lo satisfecho que esté el cliente con tu trabajo, ¿no? En todo caso.
No, es que en mi caso les daba lo mismo perder un cliente. Les daba lo mismo. Yo hacía una escalera de unos 15 años y me cambiaron porque me pasaron a una fábrica y llamaron de esa escalera que quería que volviera yo. Pudiendo hacerlo sin tener las 40 horas, mi supervisora lo dijo textualmente, me da lo mismo, la pierdo, pero a mí nadie me dice dónde tiene que ir una trabajadora o no tiene que ir una trabajadora.
En fin, hay maneras y maneras, ¿eh? Marga, explícanos cómo has estado contratada, si en plantilla, subcontratada, si estás autónoma, ¿cómo has estado habitualmente en tu carrera como trabajadora de la limpieza?
Pues generalmente yo siempre he estado contratada por una empresa de limpieza. En la última, pues es que he estado prácticamente siempre la misma desde que tengo 20 años. Fue cuando tuve a mis hijos, lo típico, tus meses de... que te corresponden, y sí, cobrando el paro, y luego pues ya vuelves, y ya la última estuve, que es la misma, 17 años fija, con un contrato de 40 horas.
¿Dispones siempre de un horario fijo o tienes horario flexible? ¿Cómo funciona esto?
En este caso, tú te organizas tu horario. Empiezas a las 6 de la mañana, y las horas que tenga, pues... vas limpiando hasta que termines.
¿Cuáles crees que son, tú que llevas desde los 20 años en este campo, en este trabajo, las mayores necesidades laborales de vosotras, de las limpiadoras, y también limpiadores, que también hay hombres que se dedican a ello, ¿eh?
En mi caso, cuando tienes pluricentros, más de un centro, más de tres centros, al mes te pagan 16 euros por desplazamientos. Es un plus que tienes de pluricentros, 16 euros. En mi caso, yo vivo en Sabadell. Si tengo que limpiar fábricas, escaleras y de un sitio a otro, un día me toca Sabadell, Castellar, Tarrasa y San Quirze, pierdo una media hora en cada ir a un destino a otro. Con 16 euros al mes no me paga la gasolina ni de una semana.
Tal y como está la gasolina, para nada. Oye, ¿crees que es necesaria tener una formación específica para el trabajo que tú haces?
Sí.
¿Sí?
Sí, no es llegar y ponerte a limpiar. Yo, por ejemplo, hace años en esta empresa, pero con otros jefes, yo me encargaba de las chicas nuevas, de dirigirlas, de enseñarles,
porque
es que llegas el cubo de agua, barres, fegas, no. Bien. Hay detalles, hay puntos que la gente se fija mucho.
Eres muy exigente, eres muy exigente con tu trabajo, Marga.
Sí, he tenido problemas con compañeras porque no han querido trabajar conmigo, porque me gusta siempre ir detrás e incluso corregir lo que han hecho, y me he tenido problemas por eso. Oye, que estoy limpiando un pillo más. Pero mira, aquí no ha quedado bien, hay que darle un poquito más.
Claro, los rincones, siempre los rincones, ¿eh? Marga, ya para acabar, ¿se te ocurre el modo de conseguir mejores derechos laborales para vosotras? Hablabas antes de que a veces las empresas no se comportan con vosotras.
Sí, una huelga, y que se den cuenta de lo que tienen. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo pierde. Imagínate si todas las trabajadoras de Cataluña de limpieza, por supuesto, quito hospitales, eso por supuesto, quito hospitales ni servicios médicos. Hospitales, lo siento mucho por las trabajadoras, pero ahí no se puede faltar. Pero oficinas, fábricas, escaleras, una huelga general de trabajadoras, y se darían cuenta, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo pierde.
Pues os encontraríamos a faltar, ¿eh?
Yo creo que sí, porque
os encontraríamos mucho a faltar, ¿eh?
Sí, llegar a puestos
de trabajo y encortártelo todo net y pulit, como diuen en català, ¿eh?
Exactamente. Llegas a tu mesa de trabajo y tienes la papelera limpia, la mesa limpia, pues llegar el lavabo limpio, porque una trabajadora ha ido ahí a las 6 de la mañana a dejártelo limpio. Pues llegar cada día y eso no tenerlo. Yo creo que se darían cuenta de lo que tienen.
De lo importante, el importante trabajo que hacéis, ¿eh? Marga, gracias por atendernos, muchísima suerte y que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Queda temps per una última notícia. A Barcelona, el president del grup municipal del Partit Popular, Daniel Cirera, ha anunciat que en el ple de divendres demanarà a l'alcalde Jaume Collboni que rectifiqui i torni a instal·lar un pessebre com Déu mana a la plaça de Sant Jaume. Cirera creu que Collboni ha anat més enllà de les barbaritats que en aquest aspecte va fer el seu dia a Ada Colau.
Fa 84 anys que la plaça Sant Jaume té un pessebre. És veritat que durant uns anys ha estat un pessebre que era poc reconegut, era un pessebre que no era un pessebre tradicional, per tant, costava molt interpretar que allò era un pessebre, però el que ha fet Collboni és una cosa que ni tan sols Colau s'havia atrevit a fer, que és amagar el pessebre de plaça Sant Jaume dins de l'Ajuntament, negant a la immensa majoria de barcelonins i a qui ens visiten que puguin veure i gaudir d'aquest pessebre que és fruit de la nostra tradició cristiana.
Entrem ja a la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra amb aquesta sintonia que és la d'Esports. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, aviam avui en què ens sorprendeu. Champions, no?
Sí, Champions.
Champions.
Sí,
un francès.
Sí, el Barça juga contra el Brest a partir de les 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és un equip francès i és l'equip revelació de la competició, perquè el Barça està 6è a la classificació, però és que el Brest està 4è i és l'equip amb pitjor coeficient de tots els que participen a la Champions. Per tant, alerta amb el partit d'avui, és baixa Lamine Yamal, sí està Balde, que finalment ha entrat a la convocatòria, encara que va dir ahir Hansi Flick que no estava per ser titular, torna Eric García. Atenció que no hi haurà avui grada d'animació a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, perquè aquesta grada no paguen els 21.000 euros en multes acumulades de la temporada passada i el club no els permet l'entrada avui al partit. Està previst que en els propers dies parlin per veure si arreglen aquesta situació. A 6:45 tenim Esparta de Praga Atlètic de Madrid en torn de tarda i també avui dos partits interessants, Manchester City Feyenoord. Atenció al City, que porta 5 derrotes consecutives. També avui a les 9 Bayern de Múnich PSG. Atenció al PSG de Luis Enrique, que se la juga, ara mateix està fora dels 24 primers llocs, i demà tenim Stuttgart Girona i Liverpool Real Madrid. A l'Espanyol sentirem a Pont Lozano i en handbol tenim avui un interessant Montpellier Granollers de Lliga Europea.
Tot això a les 3:05, bon programa, Joan.
Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sobrecarregat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.